A Ràdio Maricel, a cel obert.
La conversa habitual de cada mes amb l'alcaldessa, aquesta serà ja la darrera abans d'aquesta aturada estival que tenim a l'agost i que ens serveix doncs, per posar-nos una mica al dia de l'actualitat sitgetana d'allò que va passant. I bon dia, Aurora, alcaldessa.
Bon dia.
Encantada de rebre-la. Per començar, jo si sembla comencem pel que tenim més a prop també físicament, que a més diguem que ara està en boca de tothom, que és la platja Sant Sebastià, que saben que doncs, està rebent justament aquest abocament de sorra ara, que hi ha una part de la platja no, que està tancada al públic fins a divendres, si no tinc mal entès. A veure si podem detallar exactament què és el que s'està fent i per què s'està fent ara.
Bé, aquesta, com s'ha comentat, diverses vegades és unes feines que fa el Ministeri de Transició Ecològica del govern espanyol, diguem, perquè com bé se sap, la gestió de les costes depèn directament del Ministeri de Madrid, no? Quan va haver el temporal Nelson, si us recordeu, que va ser un temporal de Garbí molt fort que va afectar a tot el litoral català, en aquell moment el Ministeri va declarar una emergència en el litoral català i va dir farem una sèrie d'actuacions. En alguns llocs van arranjar passejos que s'havien caigut i aquí va dir posarem sorra a dues de les platges que entenem que són les que han perdut més sorra, que va ser Garraf i Sant Sebastià.
A iniciativa del Ministeri.
A iniciativa
Això
del Ministeri.
No respon a una petició de l'Ajuntament de
no.
Sitges.
De fet, nosaltres sempre hem dit que la regeneració amb draga no és ni molt més la solució, no és sostenible perquè no funciona. De fet, hem estat 5 o 6 anys sense posar draga i tornem a estar igual. Per tant, és la demostració claríssima que això no serveix de molt. En el moment...
Un apunt. Perdó, si podia haver negat l'Ajuntament en aquesta iniciativa del Ministeri de portar sorra
no,
a Sant Sebastià?
No, la farien igualment. No, perquè evidentment també ho hem... Jo, evidentment, ells ho saben perfectament, que jo estic absolutament en contra i que no és la nostra política la de portar una draga perquè entenem que no és la solució. I així els vam dir, però ens van dir, bé, nosaltres hem declarat aquesta emergència, n'hi ha sorra en els ports, i a més, com he dit, no només ens han posat aquesta sorra aquí, sinó que dels nostres ports han anat també a Vilanova i a Cubelles, i segurament alguna també del Baix Llobregat.
Per tant, el que diu el Ministeri de Transició Ecològica va a missa. Si el Ministeri diu que en aquesta platja ha d'haver sorra, aquí va sorra...
Sí, i també amb tot el tema dels permisos, tot el que vulguem fer a les platges, nosaltres sempre és a través del Ministeri, perquè al final la competència és d'ells. Per tant, nosaltres ens hem negat durant anys perquè abans s'havia fent-ho l'Ajuntament i pagant l'Ajuntament,
sí.
I per això sempre ens havíem negat, però en aquest cas ells van valorar que aquest temporal doncs, havia fet aquest mal i que s'havia de portar aquesta sorra. És cert que quan ens ho van dir, que devia ser, és que jo no recordo molt bé, però crec que era a l'abril o el maig, quan ho van dir, jo els vaig dir, bé, ells em van dir no ho podem fer ara mateix perquè venen temporals, tots sabem que fins al juny segur que hi ha temporals, i jo els vaig dir, bé, però no ho feu en plena temporada perquè aquí som una destinació turística i per tant, i el compromís en aquell moment va ser que fos abans de Sant Joan.
No li han fet gaire cas.
Sí que han fet cas, en el sentit, jo també els entenc, que van començar per Garraf abans de... Clar, hem de tenir en compte que a tot Espanya només n'hi ha dues dragues, i aquí va haver un moment que teníem les dues dragues aquí. La draga va... no para, no? És molt complicat. I abans de venir aquí va estar el Port de Barcelona. Els treballs del Port de Barcelona es van allargar un parell de dies més, quan van venir a Garraf van arribar abans de Sant Joan, llavors abans de Sant Joan va haver-hi un parell de temporals de mar, i la draga no podia actuar perquè hi havia el temporal de mar. Clar, és que són espais naturals, i és el que passa. Quan has de fer una cosa insostenible, que no és natural, en un espai natural, doncs passa això. Va haver un parell de dies, de fet va ser per Sant Joan, que van dubtar molt, que és que fem, si ho fem, no ho fem. Finalment van parar dos dies, que tot això ho retrasa tot, i va retrasar Garraf, i evidentment va retrasar també la posada aquí. De totes maneres, el que diguem, no és una solució, està comprovadíssim. Nosaltres, justament, el dia 30 tenim la taula del litoral on es fa seguiment d'això, i ara, a més, des de la regidoria de transició ecològica i en platges conjuntament, hem demanat al ministeri, precisament, hem demanat de fer un acte conjuntament amb Vilanova i en Cubelles, hem demanat de fer que el ministeri faci una actuació en el litoral aquest de Garraf, diguem, precisament per pal·liar aquesta pèrdua de sorra que estem fent, però que ens faci una actuació sostenible, que ens faci un projecte realment de què es pot fer a través de plantació de posidònia, de zones dunars, de zones, o sigui, fent absolutament mecanismes sostenibles, de quina manera podem fer que Sitges, Vilanova i Cubelles no tinguin aquesta pèrdua de sorra, no? I hem fet la petició ara fa molt poc.
Ara seguim amb aquesta petició, que em sembla interessant, però per tancar el tema de Sant Sebastià, l'alcalde s'està satisfeta, doncs, amb què s'estigui fent ara en aquests moments aquest abocament de sorra aquí a Sant Sebastià?
Home, jo no estic satisfeta amb el sentit de que jo no volia una draga, sempre ho he dit, i és molt curiós, perquè els veïns tampoc, els veïns o els usuaris de la platja també diuen, és que jo no vull, però tots sabem que hem estat molt de temps, doncs, reclamant, molts altres actors reclamant que vingués una draga aquí, entre partits polítics, el sector econòmic, ens han demanat molt que vingués la draga perquè és l'única manera de tenir sorra. Tenir sorra no és l'única manera ni és la millor manera, i això ho demostra. Per tant, home, satisfeta no, en el sentit de que jo no hagués portat la draga, sincerament, però bé, ara ha vingut a Garraf, per exemple, no? Pues a Garraf, allà sí que estan contents perquè al final ha vingut una draga, tenien una platja amb moltíssimes pedres, amb moltíssims problemes, i ara ja ha quedat una platja estupenda.
Home,
fins que arribi un temporal.
És cert que Sant Sebastià havia quedat molt mancat de sorra, sí. Les coses com siguin, és veritat que està portant molta sorra, també és veritat que és 24 de juliol, no? Entenc, i que ara són 10 dies de treballs i que aquesta platja queda mig inutilitzada, però vaja, entenc que si no era una petició de l'Ajuntament i si el que diu el Ministeri s'ha de complir, doncs aquí ja entenc que poc més es pot fer.
Exacte, és cert que a més Sant Sebastià passa una cosa, no és només que ha anat perdent sorra, que és veritat, ara s'estava començant a recuperar, però el que no té és volum, i per això teníem tots els tubos, no es podia posar el rentapeus perquè no hi havia volum de sorra. Aquest és el problema més greu que ha tingut Sant Sebastià.
Que es veien els rocs.
Sí.
Deia ara la regidora que des de la regidoria de transició ecològica s'ha demanat conjuntament amb Vilanova i amb Cubelles,
sí,
ha dit,
sí,
com el Ministeri que faci una proposta, no, d'alternativa, sí, de recuperació del litoral.
Sí, tenim un document que és el que hem fet conjuntament per demanar aquesta petició.
Clar, la sensació també és que any rere any tot són propostes i peticions de propostes, però no arriba mai una solució definitiva.
Sí.
I no sé això quan s'acaba, no? És a dir, si fins a quin moment, és a dir, s'acaba en el moment en què l'Ajuntament diu prenem una decisió, farem aquesta mesura, és a dir, han de veure vostès quina és la solució o s'han d'arriscar per una de les solucions, en quin moment acaba aquesta sol·licitud rere sol·licitud de propostes alternatives per arreglar el litoral, que van passant els anys, passant els estius, i estem cada estiu amb la mateixa polèmica, draga sí, draga no, ara la sorra, ara ve tard, ara no ve...
És que com t'he dit, la competència és de costes i nosaltres no podem fer res. Jo no podem dir, vinga, va, posem un espigó submergit i a veure si això soluciona. No puc, perquè ho ha de fer costes, perquè la competència és d'ells. Per això els exigim. La competència és teva, doncs dona ja una solució. Evidentment, no serà definitiva, perquè no ens equivoquem, això és el que he dit, no? És un espai natural que nosaltres hem modificat amb espigons, amb ports, amb passejos, amb tant, i és evident, doncs, que la natura, doncs, l'hem modificat i ara ho estem pagant, clar que sí. No només es perd sorra pels temporals, que cada vegada són més forts, que això sí que afecta el canvi climàtic, però a més és que arriba menys sediment també, per tant, aquí hi ha un problema que s'ha d'afrontar de manera molt global i molt gran, i un municipi sol ni dos, diguem, ho arreglarem, però per això nosaltres ara fem força conjunta, diguem, bueno, doncs anem a aquests tres municipis i els hi exigim, perquè han de ser ells que han de vindre i dir, doncs vinga, va, nosaltres ja els hi hem demanat, vinga, anem a provar a fer, en una zona anem a replantar posidònia. Si hi ha una platja, i ara imagina't que ens diuen, mira, doncs posarem dunes en una platja i s'haurà de tancar una platja. Podria ser, potser dius, anem a fer una prova en una platja, hi ha algun lloc que ho han fet i els ha sortit bastant bé. I nosaltres tenim aquí que la Ginesta, que va ser una platja bastant així, que es va formar arrel de fer primer una mica més de manera no tan natural. Nosaltres vam crear unes dunes i s'ha regenerat. Ara és veritat que són processos llargs, que has de tancar zones, que has de... Bé, nosaltres tenim 17 platges, per tant, jo crec que nosaltres podem fer proves amb
entenc
unes o
entenc que la proposta
altres.
Fins ara de Costa sempre ha estat la draga. No hi ha hagut cap altra proposta de la
no,
draga?
No, que... va haver-hi la de l'espigó submergit, que de fet també, això sí que ho van fer ells i ho van tirar endavant ells, l'espigó submergit de Sant Sebastià.
Però es va executar.
No es va executar perquè va sortir una sèrie d'al·legacions que finalment el Ministeri els va donar la raó, que aquelles al·legacions, entre d'altres coses, però venien a dir que un espigó submergit allà el que faria és que l'aigua quedaria com aigua estancada. Clar, això és molt perillós. Depèn de quina solució poses, si el resultat encara és pitjor, doncs evidentment ho van parar, no? Perquè van dir que les al·legacions que s'havien fet doncs potser sí que tenien raó.
Afecta el turisme aquesta situació de les platges?
Jo diria, a veure, afecta amb que en volum de la gent, que vingui menys gent. Clar, nosaltres gent en tenim molta, per tant...
Tenim molta, de fet és una percepció, crec que bastant, més que altres anys?
Doncs no ho sé, ho sabrem a final de temporada, perquè està sent una temporada molt estranya, molt estranya. Hi ha molta gent pel carrer, estava passant una mica com l'any passat, que juliol i agost, ocupacions hoteleres i tal, potser no són tan plenes.
Desbordants,
com el maig o el juny, o setembre o octubre. Vull dir, jo crec que està canviant una mica la visió. Hem tingut mal temps, també, déu-n'hi-do, a les platges, per tant, les guinguetes. Per tant, home, afecta el turisme a la llarga? Clar que afectarà, si ens hem de quedar sense platges. Però també hem de ser conscients d'això, que tenim 17 platges i la platja que ara tenim un problema greu, diguem, és Sant Sebastià. Totes les demés estan totes funcionant bé, activament i sense problemes, diguem, no? Però evidentment que sobretot per la imatge també, no? De que la platja de Sant Sebastià és una platja urbana i a més una platja referent que surt a moltíssims llocs, sí, com una de les millors platges.
Fa no gaire el National Geographic, la posicionava com una de les millors 20 de Catalunya, diria.
Perquè té la gràcia aquesta que és molt urbana, perquè estàs molt a sobre, però en canvi manté la qualitat d'una platja, no? I això és bo.
Ara hi ha alcaldessa. Nosaltres no demanem, sinó que hem exigit, no, al Ministeri. Sí. Quina és la capacitat d'un ajuntament quan parla d'exigir a un ministeri? Fins a quin punt aquesta exigència després es materialitza i si no es materialitza, què més pot fer? I li pregunto també per què, i ara ho enllaço amb un següent tema que volia parlar, perquè arran del darrer ple en matèria educativa també es va acordar exigir, en aquest cas al Departament de la Generalitat,
sí,
una solució per arreglar la situació d'emergència educativa que estem vivint, que passa per la creació d'una escola-institut. Aquesta capacitat d'exigir d'un ajuntament, fins on arriba?
Bé, hauria d'arribar fins al final, perquè clar, on no tenim competències nosaltres és el que hem de fer, exigir les demandes que tenim, no? En l'àmbit de costes, com hem dit, doncs s'ha d'exigir, i si l'any que ve torna a haver-hi un temporal i ens quedem encara amb menys sorra, nosaltres hem de dir, és que veus, jo ja t'estic dient que això ha de canviar i que jo crec que sí, a més ells tenen l'obligació, no, d'atendre les demandes, perquè al final nosaltres exigim, però som ciutadans d'un municipi i estem demanant, no, com a ciutadans d'aquest municipi, que ens atenguin amb aquestes demandes. I amb educació igual, nosaltres estem dient que, doncs, pel que sigui, durant uns anys la planificació, doncs, no ha estat la correcta i ara ens estem trobant, doncs, que després de que la Generalitat no para de dir que neixen menys nens, que a les escoles, que és que potser en el global sí, de Catalunya sí que està passant, però hi ha alguns municipis, com Sitges, que no està passant això, que és al revés. Nosaltres tenim molta gent, estem creixent amb habitants, tenim moltes demandes, l'escola pública és molt referent, és molt bona, és veritat, i tenim molta demanda d'escola pública i, per tant, tenim unes necessitats.
Han fet reunió ja amb Generalitat, amb el Departament d'Educació, després del ple?
No, hem demanat reunió i és veritat que el problema que tenim és amb el moment polític també que estem, no? Hem demanat una reunió i, clar, ens han emplaçat al setembre. Ens han dit, sí, d'acord, cap problema, a partir del setembre en parlem. Clar, ara nosaltres, avui mateix, he reclamat i he dit, home, és que nosaltres vam aprovar una sèrie d'acords en un ple extraordinari, volem venir a parlar d'aquests acords i hauria de ser abans del setembre. a veure què diran. És veritat que és un moment complex, no només, no perquè el sigui el mes d'agost, que també que podries també. Dir, també, però sobretot perquè el setembre no se sap qui governarà a Catalunya. I per tant, clar, jo també ho puc entendre una mica, que el Departament d'Educació et diu, escolta, si em veniu a demanar un institut d'escola i jo et puc dir que sí, però és que resulta que l'endemà hi ha un altre conseller o consellera, o jo et puc dir que no, i hi ha un conseller o consellera que opinarà diferent, és un moment...
Ha anat tard l'Ajuntament en matèria educativa a l'hora de demanar això? Ho dic perquè els directors i les directores de les escoles públiques de Sitges aquest any d'alguna manera ho han manifestat d'una manera més evident, però si més no en aquest mitjà ja feia 3-4 anys que deien obertament que Sitges necessitava un altre centre i que la planificació no s'estava fent correctament.
Clar, però és que és competència 100% de la Generalitat. Nosaltres l'únic que fem aquí amb les escoles és el manteniment del, i en les escoles de primària, el manteniment de l'edifici.
Per tant, què ha de passar?
Vull dir, nosaltres
què ha de passar
no
perquè
si
Sitges tingui una escola institut nova?
I de fet, o sigui, nosaltres no tenim competència i de fet les direccions de les escoles tampoc hauria de ser, no és la seva feina.
Per tant, què ha de passar? Perquè Sitges pugui tenir una nova escola institut pública, què ha de passar?
No, el que ha de passar és que la planificació es faci bé, no? Perquè és veritat que també és molt fàcil dir, és que ve molta gent i es necessita una escola. Ull, s'ha de mirar. Hi ha molta gent, sí, durant una època ens van dir, bueno, és que aquí us venen moltíssims alumnes de Ribes, de Sant Pere de Ribes, que vull dir, potser si no vinguin, no? Diuen, si no vinguessin els de Ribes, potser ja en tindríeu prou. Clar, som zona, però clar, de Ribes, qui és de Ribes? El de Vallpineda, el de Rocamar, el de Masalva, vull dir que estan aquí al costat.
O que fan vida a Sitges, no?
I que és fan a dir... vida a Sitges, clar, però també et diuen, és que a Ribes han tancat una línia.
Que finalment
clar,
no.
Jo ho entenc, no. Clar, jo ho entenc, que la Generalitat ha de mirar aquestes coses, ha de dir, escolta'm, no pot ser que amb una població m'estigui venint gent d'altres llocs i s'està massificant i amb l'altra hi hagi problemes. Vull dir, jo l'entenc aquesta visió de planificació. O la que et diuen, bueno, ara teniu molta gent, però potser a la següent, amb 3 o 4 anys, o quan es tarda per fer una escola? Quan vam tardar per fer l'ACNES? Clar, ara posem que demà diguem sí.
Lo de l'ACNES va ser una errada?
Una errada de... En aquell... Jo crec que no, perquè ara també és molt fàcil. Diu, ui, allò de l'ACNES va ser una errada. Ens va costar moltíssim fer una escola perquè la Generalitat ens deia que no feia falta cap escola.
De fet, la meitat la va pagar l'Ajuntament.
Vam haver de pagar la meitat. En aquell moment ja ens van dir, feu un complex, un edifici que pugui servir per una altra cosa, perquè d'aquí uns anys no serà una escola. És que ja ens ho van dir així. Vull dir, jo per això crec que no va ser un error.
Però quines eines hi ha ara a l'Ajuntament davant d'una planificació que s'ha demostrat, les dades ho han demostrat, els fets ho han demostrat, que s'ha fet malament? Quines eines té ara l'Ajuntament, malgrat la competència sigui de la Generalitat, per exigir, com
les
dèiem,
eines,
aquesta escola institut?
Les eines, doncs, el que hem fet, no? Exigir-ho a través d'un plenari, però, repeteixo, la competència és 100% de la Generalitat. La Generalitat té el mapa de tot Catalunya, sap els nens que neixen, sap els nens que tenen, sap les direccions que tenen. Nosaltres el que sí sabem que tenim també és el terreny. Clar, fer una escola, ara diuen, doncs vinga, va, que es faci una escola. Una escola institut, anant les coses molt, molt, molt bé, tardaria uns 4 o 5 anys. Vull dir que no arreglem el problema.
Està, diguem...
Anant molt bé.
Albirant una situació bastant tremenda de cara als directors dels centres, no, que feu... ja diuen que estan
clar,
superadíssims.
Bueno, però ells ja ho saben, això també. Vull dir, tothom és conscient. Quan triguem a fer... Però no perquè triguem a fer l'edifici. Primer, s'ha d'acordar
la
Generalitat, ha de posar
tard,
un pressupost...
D'aquí la pregunta. S'ha anat tard? S'hagués hagut de... escoltar més aquests directors, directores que ja ho deien fa 3-4 anys i preveure tot això perquè avui, d'alguna manera, un cop aconseguit aquest ok de la Generalitat, que entenem que en algun moment s'aconseguirà, perquè al final les dades entenc que són irrefutables. És a dir,
mira, l'exemple és l'ACNES. Quan nosaltres vam fer l'ACNES, no fa falta, no, perquè no hi ha nens, perquè no fa falta. De fet, es va insistir molt perquè estaven allà amb els mòduls i amb barracons.
15
i per
anys.
Això, clar, vam dir, és que això, per això es va fer. Per si no s'hagués fet. En aquell moment és veritat que no hi havia tanta... Clar, però quan vam trigar a fer l'ACNES, des de que es va dir es farà l'ACNES fins que es va fer, doncs van passar gairebé 4 anys, no? Gairebé una legislatura. Clar, i quan s'acaba de fer, no? L'escola diu, ui, ha quedat petita, perquè és una línia. Per això s'ha de fer molt ben fet, s'ha de planificar molt bé a llarg plaç, perquè és el que dic, si una escola nova...
Doncs potser ja que es posin farà... a planificar dues escoles instituts, perquè bueno. Clar... Si... perquè hi ha una línia sencera
bueno,
que s'omplirà.
I si canvien les circumstàncies?
Clar? Sí, no sé.
Vull dir, ara està tothom, es diu molt, és veritat, eh? Van dir, no, és que hi ha 40 nets. A veure, escolaritzar, s'escolaritzarà tothom.
És, home, és que tothom, és obligatori. Escolaritzar. Exacte. No es pot quedar cap alumne amb edat, diguem, no, d'escolaritzar. És obligatòria no. Fora d'una escola.
Exacte, per això et diuen ells, et diuen, no és que tenim moltíssima gent i ells et diuen que el que ara faria falta, de veritat, el que surt en els números és una línia més.
És això que és el que diu. Hi ha una línia encoberta.
Exacte.
Ja, a les escoles de Sitges amb els grups
una línia més. Uh-huh. Què et diu la Generalitat? Nosaltres no fem escoles d'una línia, perquè ja vam fer l'Agnès, i és insostenible totalment, i això molts estem d'acord, i fins i tot les direccions
bueno,
de les escoles...
Bueno, vam fer l'Agnès a mitges, eh? Potser se'ls ha de recordar,
bueno,
que
sí,
la vam pagar la meitat, eh?
Vam fer l'Agnès, però l'Agnès és d'una línia sola, i una línia sola és molt insostenible, tenen raó. I per tant, clar, ells et diuen, jo no et faré una escola d'una línia. Llavors, clar, per això ells van proposar, i en un principi l'Utrillo, tot i que després sembla que ha anat canviant, però en un principi
l'Utrillo... Home, clar, perquè es veuen a venir l'escola Miquel Utrillo, que els hi plantaran uns mòduls per incloure una línia més, i aquells mòduls es quedaran allà 15 anys a
l'escola. No, l'acord no va ser així, eh? L'acord va ser, posem una tercera línia a l'Utrillo, i el que va fer molt bé l'Utrillo va dir, però exigim que l'Utrillo ens l'arreglin.
Sí, però
clar.
Es veuen a venir que això no passarà, clar. Perquè, diguem, remetent diguem, als fets. Bé, en qualsevol cas, no es presenta un setembre fàcil a nivell escolar. La solució, entenc, no serà una solució a curt termini, pel que explica l'alcaldessa, i entenc que s'haurà de treballar per aquests 4-5 anys perquè el més aviat possible Sitges pugui tenir una escola institut. Avui he tingut reunió amb les treballadores de les llars d'infants.
Han tingut reunió.
No l'ha tingut amb
jo vostè. Jo no hi he estat, no, perquè jo tenia una altra reunió.
Les treballadores de les llars d'infants han acabat el curs molt descontentes amb l'empresa que gestiona les llars d'infants municipals, amb denúncia inclosa. Com està el tema de la municipalització d'aquestes treballadores? No sé si es continua treballant en això i si aquest és l'objectiu final encara.
Sí, nosaltres tenim una comissió de política i també tècnica que està treballant el tema de la municipalització de les llars d'infants, que no és fàcil perquè s'han de fer uns càlculs, no?, de què significaria per l'Ajuntament assumir que fossin municipals, i per tant és el que s'està... Hi ha una part de beneficis, és veritat, però també hi ha una part de contraindicacions, diguem, no? Llavors això és el que estem treballant ara.
Mm-hmm. I el missatge que se'ls ha donat a aquestes treballadores que estan en aquesta situació, que se senten amenaçades?
No, el que nosaltres fem amb les treballadores de les llars d'infants, igual que podríem fer amb qualsevol altra empresa que l'Ajuntament té una licitació mm-hmm. i li porta algun servei, no? És que hem de batllar primer perquè es compleixi
els acords,
exactament el contracte que tenen, que es compleixi, i després evidentment que les treballadores puguin treballar pues, amb dignitat i amb el que els hi toca, no? I cobrar el que els hi toca i fer les hores que els hi toca i les vacances que tenen dret, i que sobretot tractar bé, diguem, a les educadores, perquè al final això es reverteix amb la qualitat de l'ensenyament i amb la qualitat dels nens i les nenes que van a les llars d'infants.
Perquè es pot datar la fi d'aquesta municipalització? És a dir, són capaços, o sigui, no sé si hi ha la possibilitat de dir, mira, serà això, en 5 anys ho farem possible, o en 4, o en 3, o en 2.
Nosaltres sí, no volíem passar més d'un any, perquè és que és més, hi ha un contracte amb aquesta empresa i també s'acaben aquests contractes, i llavors has de tornar a fer una licitació d'una nova. El seu seria que llavors ja ho tinguéssim nosaltres arreglat, el tema de la municipalització.
Per tant, sí. Un anyet i a veure si arregla el tema, i entenc que deixarien de dependre d'aquestes empreses que d'alguna manera, segons...
Si es pogués municipalitzar, perquè és el que et dic, eh? Hi ha una part positiva, però també hi ha altres punts negatius. Llavors hem de mirar, hem de posar la balança, no? Que és el millor al final pel servei, que és el que diguem, que és el que interessa, és donar un bon servei als nens i les nenes.
Mm-hmm. Alcaldessa, aquesta setmana vam visitar les obres del Retiro.
Sí.
Com va anar la visita?
A mi em va agradar moltíssim, perquè jo no ho havia vist, la veritat. Em va sorprendre increïblement com quedarà el Retiro, perquè és molt impressionant quan ho veus, no? Jo no, no havia vist res, la veritat, i van ser unes obres impressionants, i jo els hi vaig dir, jo crec que evidentment ha estat una junta molt valenta, perquè és un canvi molt gran el que fan, i ho han fet molt bé, entre altres coses, perquè han sapigut, no, ajuntar una sèrie de persones, no, des d'arquitectes, dissenyadors d'interiors, artistes i tal, que cadascú en la seva vessant, en el que sap, diguem, doncs ha anat aportant, no, al projecte, i per això quedarà un projecte impressionant.
El repte que tenen és econòmic, principalment. Exacte, que sí. És un projecte de 2 milions d'euros, del qual els hi faltaria, sí, com la meitat, i em diuen que els han demanat la possibilitat de fer servir romanent.
Sí.
És possible?
Bueno, no, a veure, el romanent és l'estalvi que té l'Ajuntament.
Sí.
Vale? I això està taxat per la llei claríssimament amb el que es pot utilitzar i amb el que no es pot utilitzar. Jo, evidentment, els vaig dir que, clar, que farem la consulta a la intervenció, però és el que la llei diu. La llei, clar, és diner públic i, per tant, i això és una entitat privada, per tant, a priori, no, molt, molt senzill, segur que no és, però bueno, però hem de buscar...
És a dir, ja seria de diner, pagar amb diners públics o donar diners públics per una entitat privada, clar, en aquest cas, sense ànim de lucrar. Si es pogués fer, la voluntat hi seria, la tindria l'Ajuntament.
Home, la voluntat d'ajudar al retiro tot. De fet, amb aquest ple que tenim la setmana que ve, la subvenció que vam augmentar de 90.000 euros que donem a les entitats, donem 90.000 euros a Prado i 90.000 euros a Retiro. I ells ho justifiquen amb l'activitat. Ells et diuen, sí, mira, justifico que m'he gastat 90.000 euros fent aquest teatre, aquesta música, aquesta col·laboració amb l'Ajuntament. El que hem aconseguit, que ho fem amb aquest ple, és que canviem, els hi seguim donant 90.000 euros i deixem que ho justifiquin amb obra. Això que potser se't pot semblar una tonteria perquè és, bueno, és igual, no, perquè la llei ja et diu que la subvenció és per això, llavors hem tingut que fer tota una sèrie de tràmits per poder-li seguir donant aquests 90.000 euros, perquè no estan fent activitats. Bé, doncs aquestes petites coses nosaltres les anem fent, nosaltres hem parlat amb la Generalitat, amb la Diputació, estem sempre també ajudant-los per part nostra, eh? Intentem buscar fons d'on sigui, que tant de bo em diuen, mira, amb el romanent no, però sí que pots anar cap aquí i fer això, o fer a través d'un, el que sigui, d'un conveni, d'un... Nosaltres, evidentment, perquè tant en Prado com en Retiro, són entitats que són patrimoni sitgetà i que, per tant, com bé ho diuen, no és només dels socis, que també, però no hauria de dependre tot només dels socis, de que ells mantinguessin això i ho aguantessin, no? Sinó que ha de ser de Sitges. No? I
per tant,
nosaltres...
compromís per part de l'Ajuntament per ajudar-los a aconseguir més subvencions?
Això sí, total.
Perquè, clar, entenc que ells, anar segons quina institució, clar, en Franxo pot anar i dir soc president del Retiro i aquesta institució li dirà molt bé, senyor Franxo, i vostè, clar, qui és, no? Necessita, entenc, sí, podent acompanyar de l'alcaldessa de Sitges.
Vam declarar el Becil, que també els hi va anar, el vam entrar per urgència perquè els hi va anar d'un dia per demanar una ajuda. Vull dir que nosaltres tot el que puguem fer ho farem i més. I jo crec que som conscients amb això.
Uh-huh. Alcaldessa, aquesta setmana també, dilluns, es va celebrar la primera assemblea de l'Ateneu, dins l'Ateneu, com entès com a seu del sindicat de llogateres, i és una mesura també impulsada també per ciutadans, per joves d'aquí de Sitges principalment, units en aquest cas amb joves de la comarca, tots del sindicat de llogateres, per lluitar d'una manera col·lectiva contra aquest preu del lloguer residencial, que a Sitges està, recordem, la mitjana 1.325 o 1.360 euros, la mitjana del preu del lloguer. En matèria d'habitatge, hi ha previst més pisos socials, entenc, no? L'Ajuntament, sí, ja ha publicat. En matèries de lloguer, què pot fer l'Ajuntament perquè aquest preu de lloguer mitjà a Sitges no continuï pujant i faci impossible que els joves puguin viure a Sitges?
Clar, nosaltres amb alguns aspectes aquí també depenem de la normativa supramunicipal, no? De la Generalitat, que va intentar aprovar una llei precisament que posava topalls però que no es va aconseguir, i per tant, si ja per part de tenim problemes per part supramunicipal, nosaltres limitar els preus dels lloguers, és evident que no tenim competència per fer-ho, però sí que nosaltres el que fem és treballar per fer habitatge social, doncs sigui, ara estem amb els 482 habitatges d'aquesta pastilla que tenim, però a més qualsevol modificació urbanística on nosaltres podem, d'un privat, i que pugui sortir habitatge, allà estem per fer habitatge social, també amb les ajudes que donem als lloguers, que nosaltres penseu que també les ajudes que es donen als lloguers en general, i fins i tot al Garraf, és per lloguers fins a 600 euros. Nosaltres a Sitges ho vam pujar a 1.000 euros, perquè clar, una,
clar, és que
600
Sitges,
euros,
a veure, no hi ha lloguers
a veure qui troba els 600 euros. Exacte, i això nosaltres vam fer un canvi amb la normativa, i crec, no sé, jo crec que de Garraf som els únics que vam poder, hem fet aquest canvi. Vull dir que nosaltres estem sempre, perquè jo sempre ho he dit, és el problema més greu que tenim, i la veritat que me n'alegra que aquí surti un sindicat de llogateres, perquè és molt necessari que hi hagi aquesta reivindicació col·lectiva, perquè ha de ser col·lectiva, perquè la individual no anirem enlloc, per tant ho hem de fer conjuntament.
Com afecta aquí i en quina mesura també el tema dels pisos turístics afecta? Bé, sabem que afecta directament, sí, el tema del lloguer residencial, el tema del lloguer de pisos turístics, i no sé si en aquest àmbit també hi ha línies d'actuació que poden dependre de l'Ajuntament, per tal de, doncs, de controlar el creixement dels pisos turístics, o de limitar-lo, sí, fins i tot, com fins i tot ha anunciat Barcelona que farà, sí, no? Que posarà, que dirà que prou.
Sí, nosaltres amb els pisos turístics, que també hem treballat des de fa molt de temps també per limitar-los, i tot i així en tenim molts, és veritat. I no és fàcil, també. Però el que vam fer nosaltres, des d'un principi vam fer la regulació urbanística, i el que vam fer va ser una ordenança que regula els, sí, habitatges, els legals, evidentment, que amb aquesta ordenança em vam alliberar uns quants, perquè clar, la persona que tenia un pis i diu, bueno, doncs jo el llogaré per treure, per fer alguna cosa de diners i tal, i quan li comencem a reclamar, bé, tu has de complir una sèrie de condicions, com tenir, doncs, un telèfon 24 hores disponible, has de registrar-te aquí, has de tenir els extintors, clar, hi ha gent que el va dir, mira, doncs saps què, jo ja no tinc això, això ja està bé. En aquella ordenança nosaltres justament vam posar una clàusula que era que quan tu et vens al pis perds la llicència turística. I això l'associació Apertur, l'associació d'apartaments turístics de Catalunya, no, ho va denunciar. I nosaltres ho hem recorregut i està amb recurs, perquè nosaltres ho seguim defensant, perquè nosaltres creiem que sí que tenim competència per dir això, perquè precisament ara, per sort, la nova llei aquesta diu que els 5 anys s'acaben. Llavors no s'acabaven mai. Era, tu tenies una llicència de pis turístic i la tenies per tota la vida, havent pagat només 400 euros per donar-te d'alta. I ja està. Vull dir, clar, nosaltres això ho volíem frenar. I una manera creiem que era, doncs, perdent, no, la titularitat. Allà està, recorregut, i ja veurem quin canvi té, però per altra banda, ara, amb la nova llei, als 5 anys això se'ls acaba. Hem d'anar regulant per intentar que això, que no n'aflorin tants i que no tinguem tants, i legals, també legals en tenim un 9%, que la nova normativa diu que fins a un 10% pot ser, nosaltres ja en tenim menys. I potser n'hauríem de tenir menys, eh? Jo no dic que no, eh? Vull dir, encara, jo crec que encara hi ha...
La quantitat depèn de l'Ajuntament? És a dir, l'Ajuntament, bueno, pot,
sí,
posar topalls,
sí,
eh?
Sí, la normativa que hem posat nosaltres és un 9% dels habitatges que hi ha. Clar, si aquí es fa més habitatge, va creixent. Bueno, jo crec que amb el temps, almenys quan passin aquests 5 anys, com diu Barcelona, no, ja no farem més pisos turístics. Jo no ho sé, perquè tampoc és tan fàcil, no? Crec de fer-ho, però sí que fer un replanteig sí que es pot fer. És un bon moment per dir, bueno, ara he de donar noves llicències, m'ho penso.
L'alcaldessa deia, és el tema més greu, la problemàtica més greu que desitges en aquests moments. Aquí a la ràdio hem arrencat ara l'estiu una tertúlia jove, ens acompanyen tots els dimarts joves de Sitges per parlar de les seves, dels seus neguits, d'allò que més els preocupa. L'habitatge és un d'ells, de fet són joves de 20 anys que tenen assumit que no podran viure a Sitges, que és bastant trist, no?, escoltar d'un jove de 20, sí, anys que diu, no, és que jo tinc clar que no podré viure a Sitges. Però més enllà del tema l'habitatge, que per descomptat els preocupa, l'altre dia van manifestar obertament que creuen que fan falta més espais on se'ls escolti, perquè consideren que no se'ls escolta. I van fer una menció, una al·lusió, van fer una al·lusió directa al Consell d'Infants, al Consell d'Adolescents, al Consell de Joves, d'alguna manera manifestant que no el consideraven un espai suficient, que o no es comunicava prou, o no s'explicava prou, o no es motivava prou als joves. I altres qüestions que veien d'alguna manera que no acabaven d'encaixar d'aquest Consell d'Infants és la manca de dotació pressupostària, que és el que probablement sentirien que ratifica que els escoltes, no? I jo no sé si es planteja l'alcaldessa poder dotar de pressupost aquests dos consells i, per tant, allò que es proposa, que en alguns casos ha passat, sempre pogués ser una realitat després, no? És a dir, aquells projectes que proposen puguin fer-se realitat perquè hi ha dotació pressupostària.
Sí, a veure, que els joves tenen aquesta sensació de que no se'ls escolta, és que és molt normal, vull dir, i a més és sempre ha estat així la vida, diguem, no? En general els joves se senten...
Però podem canviar-ho,
jo,
això?
Jo que tinc fills també ho sé, que hi ha una època de la vida que no se senten escoltats. I jo crec que, i a més, no és fàcil la participació dels joves, perquè el Consell, també hi ha el Consell de Joventut, i és veritat que no acaba de funcionar. Segurament perquè està fet pels adults, des de la visió dels adults.
De fet, vam parlar de l'adultcentrisme, és a dir, de l'intervencionisme excessiu dels adults,
exacte,
en tot allò que té
referència.
És que a mi
el que m'agradaria és que ells el fessin ells, que el creessin ells, el Consell de Joventuts. I si no ha de ser un Consell de Joventut, hi ha de ser un altre tipus.
Però potser se'ls haurà de motivar i donar els espais, i donar les eines, i donar els diners per fer-ho, no?
Sí, bueno, diners. A veure, els diners...
Home, és que si no és una mica... Doncs veniu aquí, feu una carta als Reis... I aquí queda. Ah, mira, els nens o les nenes demanen això, però la gràcia és que puguin...
No, però per exemple, què sortim, no? del Consell d'Infants o d'Adolescents que tenim ara? Doncs fer un skatepark, posar unes fonts. Bueno, la dotació de pressupostària és la que està a serveis urbans o és la que està... Es podria fer, però vull dir, jo no crec que el problema siguin els diners, No crec, i no m'agradaria tampoc que la gent jove digués que el problema són els diners.
No,
jo crec que és la participació.
El que jo pregunto és que jo sí que crec o penso que la dotació pressupostària és el que fa realitat o d'alguna manera...
Sí. Es podria posar, Vull dir, es podria posar una partida al pressupost reservada...
Fa que no sigui fer volar coloms.
Clar, però pots posar 30.000 euros on pots posar 300.000, no ho sé, perquè clar, no val el mateix posar les fonts o posar bancs que fer un skatepark, que potser poses per fer l'skatepark i després, pel que sigui, la regulació urbanística no te'l deixa fer, vull dir que va molt més enllà dels diners, no? Jo crec que els espais de trobada i d'escolta dels joves han de ser portats pels joves. A l'espai jove mateix, moltes vegades hem intentat que el portin els joves, l'haurien de portar ells. Ells que l'obrin, que el tanquin, que diguin el que volen fer, si volen veure sèries o volen jugar als escacs o què volen fer, perquè vist des de la visió adulta és que és veritat que no...
El Consell de Joves
no
ha proposat que l'escorxador un cop al mes sigui com... No vull dir discoteca, aquesta paraula ara sembla com maleïda, un espai de ball, diguem, en horari de tarda, sense alcohol, per joves. Aquesta proposta es podrà estudiar?
A l'escorxador i al Mercat Vell també ens havien dit, em penso.
El que jo sé és l'escorxador.
Sí, s'ha d'escoltar. I, per exemple, l'últim Consell d'Adolescents, crec que era, va fer una proposta que a mi em sembla molt, molt interessant. Bueno, aquells em penso que volien com una mena d'escape room, però que es pot ajuntar el que van demanar ells amb uns altres, que van demanar un parc, com també un parc no infantil, sinó un parc més d'adolescents, i bé, tenim un terreny que estem planejant fer precisament un espai d'aquest tipus. Que n'hi haguessin... Bueno, una zona nova...
A la plana?
Bueno... Home. No ho sé.
A veure...
tampoc no
ja
tenim.
Ja va, digui'ns la zona.
Jo diria de la Bòbila cap al Benabrés.
D'acord. Vinga,
per allà dalt.
Doncs quedem aquí.
Jo crec que allà seria un bon espai per tenir...
En aquesta pastilla que estan ara...
Ja que allà hi ha algun...
A prop d'aquesta benzinera. D'aquesta benzinera
més amunt.
Tan polèmica.
No, més amunt que allà, que és una zona molt gran que s'ha d'urbanitzar. Crec que seria un bon espai... per posar diverses de les coses que han demanat en diferents consells, perquè s'ha demanat molt això. I llavors crec que seria un espai on es podria fer alguna cosa.
Pels joves i les joves que
fa molta falta.
Fa molta falta. Ells ho reclamen, ens ho reclamen aquí setmanalment i li volíem traslladar, alcaldessa. Moltes gràcies per la visita. Anava a dir fins festa major, però la setmana que ve hi ha ple. No? I a ple,
veritat,
no?
Sí.
Així que ens tornarem a escoltar, segur, a sentir
a
l'últim ple. En tot cas,
últim ple de la temporada.
En tot cas, a la ràdio ens retrobem ja al setembre. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. I bones vacances.
Això mateix, igualment. Vinga, nosaltres posem aquí el punt i final. Que acabin de passar molt bon dia i tornem demà a les 9. Adéu-siau.